Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia. Fins ara us hem parlat de l'acord entre Bildu i el govern espanyol per reformar els aspectes més polèmics de la llei Mordassa, com ara l'ús de bales de goma com a material antidisturbis, la discrecionalitat de la policia per imposar multes per desobediència o les devolucions en calent de migrants. També hem connectat amb el Líban, on l'exèrcit d'Israel continua envaint el sud del país mentre bombardeja objectius a la capital, a Beirut. I hem sentit els àudios que s'han filtrat avui del rei emèrit, Joan Carles I, parlant amb la seva examant, Bàrbara Rey. Unes converses en què l'emèrit es mostra agraït pel silenci del general colpista Alfonso Armada, condemnat pel 23F, i de qui lloa el fet que porti anys callat. Recordem que els documents oficials sobre el cop d'estat estan classificats i que el PSOE i el Partit Popular s'han negat reiteradament a aixecar-ne el secret oficial. Què més podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que Volodymyr Zelensky insta els aliats d'Ucraïna a afanyar-se, a enviar-los armament per combatre l'exèrcit rus, aprofitant la primera visita a Kiev del nou secretari general de l'OTAN, Mark Rutte. El president ucraïnès ha reclamat als governs occidentals que protegeixin Ucraïna com ho fan quan l'Iran ataca Israel amb míssils.
Necessitem una quantitat i una qualitat suficient d'armes, incloses les armes de llarg abast, que al meu parer els nostres socis ja estan trigant a enviar. Veiem com concretament a l'Orient Mitjà és possible protegir la vida de les persones gràcies a la unitat dels aliats.
El Ministeri de Seguretat Social proposa una nova modalitat de baixa laboral, la baixa laboral flexible. Es tracta que treballadors amb baixa mèdica per determinades malalties no s'hagin de quedar a casa si poden fer algunes feines. La ministra Elma Saiz n'ha posat alguns exemples.
Por ejemplo, quien esté saliendo o en un proceso de tratamiento de cáncer, que quizás desde la voluntariedad y, por supuesto, desde la garantía de su salud, pueda incorporarse a trabajar haciendo, bueno, pues una incapacidad temporal que no sea o estar de alta o estar de baja. O, en casos de pluriactividad, hay personas que puedan estar en una situación de baja para una actividad, sin embargo, para la otra sí que pueden desarrollar determinados trabajos.
Els sindicats han demanat a la ministra que presenti una proposta formal per començar-ne a parlar. Brussel·les porta a Espanya davant la justícia de la Unió Europea per no haver aprovat l'impost mínim global del 15% a les multinacionals. Gairebé tots els països europeus han complert per contra amb aquest tràmit. Brussel·les, Jordi Baró.
Bona tarda. Tenia de límit fins al 31 de desembre de l'any passat, però Espanya no ha complert i Brussel·les la denuncia davant dels tribunals. El motiu és l'impost mínim acordat a nivell global per evitar l'evasió fiscal per part de les grans empreses, pactat en el marc de l'OCDE el 2021 per part de gairebé 140 països. Els socis europeus tenen l'obligació de transposar-lo a la legislació del país. Espanya, Portugal, Polònia i Xipre són els 4 estats membres dels 27 que encara no ho han fet. Brussel·les havia enviat un ultimàtum a aquests governs al maig i davant la falta d'avenços ho porta ara davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
S'ha reactivat la tramitació urbanística de la gran planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió, la Noguera, que preveu tractar anualment 500.000 de tones de purins i altres residus ramaders. Ha obtingut l'aprovació inicial de la Comissió d'Urbanisme, però la plataforma contrària a la instal·lació assegura que continuarà plantant-hi cara. En el judici per l'històric cas del centre comercial Parc Central de Tarragona ha declarat aquest migdia l'exalcalde Joan Miquel Nadal. Expolítics i empresaris s'afronten a delictes de tràfic d'influències i prevaricació. Audiència de Tarragona, Manel Sastre.
Bona tarda. Nadal ha defensat totes les actuacions que ha fet l'Ajuntament i sempre, diu, per beneficiar els ciutadans. L'exalcalde ha tret importància a alguns informes desfavorables dels tècnics perquè, diu, no afectaven qüestions essencials.
El hecho de que hubieran unas advertencias de ilegalidad, que es lo que se denomina ahora, en lo que es el convenio, significaba una mínima parte de lo que era el tema, porque las partes esenciales eran el urbanismo del entorno, el desarrollo, las previsiones arqueológicas, etc. Por tanto, no le podíamos decir que estaba en contra los servicios técnicos.
Nadal, que és testimoni, en aquest cas ha negat conèixer cap de les empreses que va participar a la compra dels terrenys, que és la qüestió de fons, i ha defensat el regidor d'Urbanisme, Àngel Fernández, principal acusat que, juntament amb dos empresaris, s'enfronten a penes menors d'arrest i multes de fins a 2,4 milions d'euros.
I el barceloní Jorge Ribalta guanya el Premi Nacional de Fotografia d'aquest any, que concedeix al Ministeri de Cultura. El jurat l'ha escollit per la seva extensa trajectòria artística i crítica i ha posat en valor el seu treball vinculat amb la fotografia dels moviments obrers, la cultura del treball i la perspectiva de classe.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs entrem en tertúlia des d'ara i fins les 4 amb en Marc Molins, advocat i penalista. Bona tarda.
Molt bona tarda.
La Lourdes Ciuró, també advocada. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Ferran Casas, subdirector de Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda.
Que com que ha fet tard, has perdut el teu lloc.
Ja.
M'has descol·locat, però normalment et seus en aquesta cadira, just al meu, a la meva esquerra.
Vols que vingui?
No, escolta'm, on tu estiguis més còmode, però com que has fet un pèl tard,
t'has
de quedar més a prop de la porta.
Jo m'adapto, Òscar.
No, ara ja saps tota Catalunya que has fet una mica tard.
Sempre.
No, més, sempre, sempre me la fot.
És molt divertit des d'aquí veure com tots els tertulians aneu agafant les vostres dèries. Un s'hi asseu sempre a la mateixa cadira, un altre vol els papers d'una determinada manera, un altre sempre hi ha algú que va i demana un carregador. Vull dir, aquestes coses és bastant és bastant curiós de veure tot plegat, eh? Està bé, està bé.
I a taula? Jo, a mi m'agrada seure sempre al meu lloc a taula. Quan el perdo per algun motiu em sento estranya, sí. No? Us passa això?
És un lloc... A la Ferran li passarà, ara.
A mi no em passa. Però avui sí.
Avui sí. Sí,
dic, amb això sí que tinc una mica d'hàbit.
Sí, sí. I deu ser molt, perquè ara el Joan Bot em diu que el Marc Molins, al suplement, també seies en aquesta cadira.
Sempre. És que, a més, no sé si seria capaç ni de dir bon dia, bona tarda.
No.
Aquesta és la cadira. Jo sóc molt territorial, la veritat. Amb gairebé tot ho soc, i em costaria canviar de lloc. I un dels fets que pels que patia era aquest, precisament. No?
A veure si estan en un altre estudi o en un altre lloc.
No, a taula de casa, però no.
Això no, a taula no.
No.
A taula de casa, cada dia seus un lloc diferent?
Sí, no, som gens a casa, som
molt bé.
Una mica hippies.
Bé, està perfecte, escolta, benvingut sigui. A veure, el primer tema de conversa, quin serà? Saludem la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Tu també tens un lloc a l'estudi quan vens?
Sí, sempre el mateix.
Sempre la mateixa cadira, eh? Molt bé, molt bé.
Sí.
Escolta, és curiós.
I el llit sempre dormiu al mateix costat o aneu canviant?
Jo al mateix costat, sempre.
Sempre al mateix lloc, sí, tant.
Tant al meu com a vegades allò que vas a un hotel o que vas a una altra, a alguna casa,
sí.
I també sempre al mateix lloc, sí.
Sí.
És curiós. A veure, de què ens vols parlar?
A veure, volia parlar... El que passa ara al món és molt gros. Tots els temes dels que parlareu avui supos que seran molt grossos. I jo he volgut centrar-me en una cosa molt petita. I vull parlar d'un tabú. Normalment sol ser un tema de conversa en l'àmbit privat, sobretot els WhatsApps escolars, però no se sol tractar en l'àmbit més públic. I crec que és un tema prou rellevant perquè li dediquem com a mínim uns minuts. I em refereixo als polls.
Ai. A veure. Desenvolupa. A veure.
A veure, jo no tinc fills, no tinc polls, crec, però en el meu entorn hi ha moltíssimes persones que tenen fills que de vegades agafen polls i que fins i tot poden arribar a passar aquests polls en els seus pares, les seves mares, avis, mestres, és a dir, en els adults, no? Que no ho diuen mai perquè està molt estigmatitzat, perquè es relaciona tenir polls amb falta d'higiene, amb misèria, descura, coses així. Llavors, és com si això dels polls fos només cosa d'infants, com si fos una cosa molt puntual i que només afectés en els nins i les nines, no? I com que no se'n parla, es manté l'estigma. I a més, trobo que hi ha molta llegenda urbana, molt fake news, molta desinformació, que és el que passa sempre que s'oculta un tema determinat. I això deriva en teories de la conspiració. Teories que parteixen d'una pregunta prou pertinent com és aquesta. Com és possible que al segle XXI, quan l'ésser humà és capaç de conquerir l'espai exterior, trobes vacunes en un temps rècord, fa nanorobots, té supercomputadores i tot això, no sigui capaç d'erradicar una plaga que existeix des de fa tant de temps, no? Llavors, l'enfoc conspiranoic apuntaria que hi ha interessos per mantenir els polls, perquè els productes antipolls són caríssims, o sigui que aquí hi ha algú que fa negoci, és claríssim, no? I trobo que si es parlés de polls de forma més oberta, veuríem que... Ventura, seria interessant demanar l'IVA reduït en aquests productes, per exemple, no? Però com que només se'n parla en cercles reduïts, un no acaba de ser conscient de la dimensió que té aquest problema. És un problema menor, però és un problema molt molest. I, de fet, quan els teus fills tenen polls, segurament tendeixes a pensar que és culpa teva o que no hi ha res a fer, que és inevitable i que no hi ha res a fer, no? A les xarxes pots trobar totes solucions miraculoses, alternatives als productes de farmàcia, que són alternatives que pots fer a casa teva, a un preu més econòmic, sovint sense cap rigor científic, i que és possible que provis perquè no tens res a perdre, no? I pensava que, en certa manera, és com aquells refredats que els infants enxapen a l'escola i que després contagien la família i la família contagia tothom, però en aquests casos, en el refredat tu dius, estic refredat, no t'acostis gaire que te contagiaré. Però en els polls, com que ningú no en parla, ningú diu que té la sospita que potser en té, tothom pot enxampar polls a tot arreu. Que ja sé que no, perquè has d'acostar els caps, però bé, trob que se'n parla poc. I en tot cas, no sé si és perquè al meu entorn hi ha molta gent que té nins en edat escolar, em fa l'efecte que ara hi ha més polls que mai. És a dir, quan jo era petita, la campanya dels polls només era la primavera, i ara és tot l'any. No sé si és per la crisi climàtica o per cas. I em crida l'atenció que una cosa tan habitual, tan estesa, encara no tingui solució. I a més, hi ha persones que dediquen moltes hores a treure polls, i les llèmenes dels seus fills, amb la pinta, sota el llum, sí, moltes hores, però n'hi ha d'altres que no ho fan, perquè no tenen temps. Jo què sé, perquè tenen molta feina o el que sigui, no? Llavors, tu potser et passes la tarda sencera traient polls, després els teus fills van a l'escola, i com que hi ha companys seus a qui no han tret els polls, l'endemà els teus fills tornen a tenir-ne. I al final dius, mira, saps què? Passo, que és gratis, perquè al final lo dels polls no s'acaba mai, i com que no és greu, fora, no? I així es perpetua, i els polls formaran part de la nostra vida per sempre més.
Molt bé, doncs no sé si aquesta solució és acceptada per tothom o no. Veig que la Lourdes rebufa, com volem dir, no sé jo.
Quin tema?
Home, és aquell pànic quan arriba la nota o arriba el correu dient s'han trobat polls a la classe del teu fill.
Bueno,
reviseu caps. No vol dir reviseu caps. Escolta'm, bé, ja ho farem.
Aquestes notes sempre s'han enviat, no? I els anuncis per la televisió d'una determinada marca amb una música que m'està sonant pel cap des de...
Filbit, xampú.
Jo ara ja m'estava rascant, eh?
Sí, es comença a parlar i de seguida comencen les picos, és veritat, sí. Però és veritat que hi ha com una mena de... Sí, com de tabú,
de silenci,
no? A través de Twitter, la Trinitat Gilbert diu polls i també sarna, que també diu que també és tabú. És veritat que l'any passat, i fa 2 anys, hi va haver una passa de sarna, eh? Hi va haver un brot de sarna i que, per tant, també es va produir. Però és veritat que això dels polls està com molt extès, però bé, no sé si la solució de deixar...
Sí, però desvinculant a brut, el poc higiene, és veritat, sí, que té aquest punt d'estigma. El que passa que és un debat una mica com el de les vacunes, no? Això que dius, no? Les famílies que s'hi dediquen més i que tenen més cura amb això, i després doncs porten els nens a l'escola, i hi ha altres famílies que potser doncs els hi ha estat més igual i els hi acaben passant els polls. Doncs em remet una mica al debat que també hi ha hagut de les vacunes, no? De nens que es vacunen i no, i si poden encomanar coses a altres.
Però de cara a trencar l'estigma, si em permeteu, jo soc pare de 2 nens, de la Irene i del Ramon, de 10 i de 13 anys, i a casa que n'hi ha, quan venen aquestes, en fi, quan arriben aquestes cartes, nosaltres acostumem a ser candidats a trobar-ne, però és curiós perquè només afecten a la Irene, pobreta. És a dir, parlem de 2 nens amb els mateixos hàbits higiènics, amb la mateixa... I a casa, i a la resta igual. És
a casa meva també. L'Aleix pràcticament mai no em va tenir, i en canvi l'Abril tenia un imant. Aquí sí que jo ho lligava molt a la llargada del cabell. Però pot ser, però...
O potser és com el tema dels mosquits, no? Que hi ha gent que els hi pica i gent que no els hi pica els mosquits.
Potser per aquí pot començar el desllorigador per trobar una solució, no? Perquè si efectivament aquestes bèsties tenen unes preferències, doncs es tractaria d'identificar-les per poder... No sé, penso en veu alta, eh? Però... per trencar el mite aquest del tema de la higiene. És una plaga com qualsevol altra, són paràsits. A mi em generen un estressor important perquè no saps el que arrosseguen. És a dir, al final és una bèstia que t'està picant, no? I penses, no sé, a saber qui ha picat abans i amb quines circumstàncies, no? Per tant, sí que som molt curosos. Crec que hi ha una qüestió de solidaritat col·lectiva, no? Aquest esforç que dediques, perquè a més són unes hores brutals de laboriositat, de pentinar i repentinar i de més. Però trencar el tabú que l'associa a la manca d'higiene, perquè us insisteixo, la prova empírica de que no és així, 2 nanos amb els mateixos hàbits...
Després hi havia aquella mena de llegenda urbana que deia no, van als caps nets. Com més net és el cap, més... Diu, això és una excusa que t'estàs buscant per dir que el meu fill ho ha agafat perquè el porto massa net.
I per seguir trencant mites, podríem parlar que els polls es poden vincular als caràcters. És a dir, potser la teva nena és molt afectuosa, i com que la Llucia diu que es transmet amb el contacte amb els caps, potser les persones que tenen tendència a ser més meloses, a abraçar, a estar en contacte, són més candidates que aquelles persones més escarpotes, no?, que estan marquen més distància. Per tant, podrem tenir aquí un tema a desenvolupar en funció de l'efectivitat de la persona i ser candidata o no a tenir polls.
Gairebé m'estic sentint una mica pressionat perquè us busqui un expert en polls la setmana que ve, dijous que ve, i fer una entrevista, i totes aquestes preguntes...
Clar,
i totes aquestes...
No
per algú amb coneixement de causa que ens pugui respondre.
No, clar, com que se'n parla poc, no sabem moltes coses. I sobretot, com és possible que encara no s'hagi trobat la solució definitiva contra els polls.
I el que comentes també, Llúcia, dels preus, és brutal. Aquests productes tenen un preu privatiu, és a dir, la mesura en què combinis l'un i el dos, el xampú amb el no sé què i tal i qual, no surts de la farmàcia sense haver-te gastat menys de 20, 25, 30 euros. Ah, és un import, tenint en compte més que no són monodosis, però pràcticament. És a dir, un dia de tractament se te'n va per la, literalment, per la xeta de la pica, per desaigua de la pica se te'n van 30 euros, no?
Qual... I pot generar fins i tot problemes de parella, eh? Perquè a casa meva és un revisa-li els caps a l'Abril perquè ha arribat... Oh, no ho fas tu? No, a mi em fa mania, fes-ho tu. I que això també m'he trobat. A mi em fa mania.
I tens traça o què?
No sé si traça o no. Intento, com el Marc, fer-ho el més pulcrament possible. Jo crec que ho faig bastant en sèrio, però ara últimament ja s'han fet grans i per tant sembla que n'hi ha menys. Això també, la sensació que van més als petits que no als grans, eh?
Sí, sí. Si descobrim aquestes claus, crec que es pot tenir la pauta per carregar-se aquestes pandèmies.
Que... És que no tinguem una línia de negoci aquí encara.
Em permeteu un últim apunt en relació al tema, però per la vessant del micromasclisme? Si pensem la cançó, i no m'equivoco, no la recordo malament, la cançó de Filbit Xampú...
Filbit Mamà?
Filbit Mamà.
Filbit Xampú, Filbit Mamà. Això és un micromasclisme.
No? Era la mama la que s'encarregava d'aquestes coses, no el papa, no.
I completament interioritzat en el dia a dia.
Sí, sí, és veritat. Ja ho veus, si tenia derivades. Sí, ja. Gràcies, fins dijous.
Que vagi molt bé, una ferrada.
Passa un minut i un quart. Sí, espera't, que la Lourdes i el Ferran van fer la tertúlia.
Ai, és que... La música pensàvem que...
Esteu tirant cap als micromasclismes, eh? Tot ahí, com la publicitat de... Deixeu-me que vagi a la llei Mordassa, perquè avui és notícia la llei Mordassa. Després, de fet, ho ha set notícia durant molt de temps, perquè hi havia la reclamació per tal que es derogués, i avui el que tenim és que 9 anys després que l'aprovés el Partit Popular amb la seva majoria al Congrés, avui el govern espanyol, de fet, PSOE i Sumar, han acordat amb Bildu reformar la llei Mordassa. La legislatura passada ja es va intentar, però no va poder tirar endavant perquè aleshores no incluïa el que s'ha aconseguit ara, que retirin les pilotes de goma del material que utilitzen els antidisturbis i que es substitueixin de manera progressiva per materials menys lesius. Aquest és el gran aspecte de la reforma, però se n'han acordat més. Per exemple, la desobediència a l'autoritat passarà de considerar-se un delicte greu a un de lleu. Recordem que durant les manifestacions post-sentència, per exemple, molts joves van acabar acusats per aquest delicte. També molta gent que es va saltar normes durant la pandèmia, per exemple. En les faltes de respecte a la policia, es posa fi a les multes basades en interpretacions subjectives. I sobre les devolucions d'immigrants a la frontera, s'ha acordat modificar la llei d'estrangeria perquè a partir d'ara, abans d'expulsar la gent, es tingui en compte les sol·licituds de protecció internacionals. Això vol dir que se'ls haurà d'oferir asil abans de retornar-los. Pel diputat de Bildu, Jon Iñárritu, és un pas endavant del PSOE que fins ara s'havia resistit a reformar tots aquests punts.
Una ley que el año que viene iba a cumplir 10 años, que ha estado activa más años en gobiernos que contaban con una mayoría progresista y plurinacional que en los del Partido Popular.
De moment, és aquest acord de Bildu. Esquerra Republicana ja ha dit que el fa seu, perquè va en la mateixa línia que estaven negociant ells, i ara falta saber, per exemple, quin és el posicionament de Junts per Catalunya, que ha dit que es vol estudiar el text i veure exactament què és la lletra petita del pacte, perquè recordem que, com totes les lleis en aquesta legislatura, cal que tots els grups que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez hi estiguin d'acord per tal de tirar-la endavant. És una llei molt polèmica, pràcticament des del moment en què es va aprovar, que ja fa temps que hi ha moltes entitats que demanen que o bé que s'anul·lés directament o que es reformés, i no sé què us sembla el que s'ha anunciat avui.
Bueno, és una llei filla del seu temps, no? Filla d'un moment de molta tensió política als carrers, a Catalunya, al conjunt de l'Estat, per exemple, doncs, amb tot el tema de l'habitatge, després del 15M, i el Partit Popular, doncs, com que no volia afrontar políticament tots aquests debats i els volia afrontar per la via, diguem-ne, repressiva, tant als tribunals com al carrer i amb la policia, doncs necessitava eines jurídiques que li permetessin fer-ho. El que és increïble, com deia el diputat Iñárritu, és que s'hagi trigat tant temps a arribar a un acord per derogar o desactivar aquesta llei. Segurament també perquè el Partit Socialista i Podemos, ara Sumar, quan estaven a l'oposició, doncs prometien molt alegrement derogar, diguem-ne, molta de la molt del llegat legal, legislatiu del Partit Popular, i després els hi ha costat molt. Ho dic perquè hi ha la llei Mordassa, evidentment, però la reforma laboral, que s'havia de derogar, més que una derogació, va ser una reforma de la reforma. Per exemple, les indemnitzacions per acomiadament. I quan parlem dels ajuntaments i de la situació que tenen del finançament dels ajuntaments i del marge que tenen els ajuntaments per fer coses, doncs la ressalt que va fer Montoro encara està vigent en molts dels seus aspectes, també.
Sí, vull dir, a veure, l'oportunitat que es brinda quan una llei s'obre per la seva modificació és que es pugui abordar des del debat i amb el temps necessari per poder trobar la millor solució que garanteixi l'exercici dels drets i les llibertats i que permeti poder posar, doncs, per garantir aquest exercici de dret, dels drets i les llibertats, doncs donar unes eines a aquelles situacions que desborden en cas de conflicte al carrer. No? L'equilibri aquest és difícil perquè estem parlant de drets fonamentals, estem parlant de garantir la llibertat i estem parlant de garantir la seguretat. La primera estimació, per mi, és positiu que s'obri a debatre aquesta llei, perquè per mi és una llei que no donava resposta. Era una llei que per mi no era una pensada en general i en abstracte, sinó que era particular i concreta per donar resposta a situacions conjunturals. Quan les lleis han de donar resposta a situacions generals i abstractes, no? Si no, estem fent allò, el dret penal d'autor, i per mi això és un error. En sí, hi ha hagut lleis que s'han elaborat en l'època del PP que tenen nom i cognoms. O sigui, fetes per casos, doncs, determinats, no? Per tant, si es pot elaborar aquesta llei des de les compareixences oportunes al Congrés dels Diputats, des de les ponències, des de les esmenes, i que es permet debatre, serà una bona llei, pot ser una bona llei. Si s'estigmatitza el que pensa diferent, si es dona aquesta llei com un plat servit i que d'aquí no es toca res, crec que farem un flac favor perquè serà la llei del pèndol. Continuarem tenint una mala llei que ni garantirà els drets i les llibertats, no garantirà la seguretat i no donarà resposta a una necessitat.
Jo, fent bona l'alegoria que fa la Lourdes del pèndol, a mi el que em crida l'atenció en aquest debat és que torna a evidenciar, no sé si és una mica gruixut el que vaig a dir, però una mica aquesta sensació com de les dues Espanyes, no? O les dues ciutadanies. És a dir, el conjunt de sancions, inclús de penes que es contemplaven a través de la famosa llei Mordassa, partien d'unes premisses que feien, per exemple, doncs, intocable la corona. No es pot criticar la corona, determinats òrgans de govern, el Consell General del Poder Judicial, determinades formes de manifestar-nos, o, per exemple, determinades interlocucions amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat. No? Hi ha un gruix de la ciutadania d'aquest país que continua considerant que hi ha aquestes figures que mereixen un respecte reverencial i que qualsevol desafiament a la seva autoritat o al seu propi concepte ha de ser sancionat pecuniària o inclús jurídico-penalment. Per contra, hi ha una segona tendència a la que m'adscric sense cap tipus de restricció, de reticència, de fissura. Hi ha una segona tendència ideològica més partidària de, doncs, d'un la possibilitat de poder establir un diàleg constructiu i educat, però en tot cas un diàleg que permeti les crítiques, que permeti inclús determinades manifestacions jocandi, no?, respecte a institucions, etc. És a dir, el que m'agradaria traslladar és que crec que darrere d'aquest debat continuen havent-hi aquestes dues grans realitats que conviuen i que convivim en el dia a dia. Em sembla molt significatiu, i acabo, aquesta degradació de la penalitat associada a les interlocucions o a determinades actituds envers les forces i cossos de seguretat de l'Estat. No? Històricament dèiem que hi havia un principi, que era el principi d'autoritat, la desobediència a un agent de les forces i cossos de seguretat de l'Estat implica un delicte. Bueno, hi pot haver, i determinades formes d'interlocució ja en si mateixes també podien ser jurídico-penalment rellevants. Bueno, és molt potent l'aposta que es fa a través d'aquesta proposta de llei, perquè el que es diu és, bueno, les forces i cossos de seguretat de l'Estat han de poder dialogar amb un ciutadà, evidentment amb unes línies vermelles i amb uns límits associats, en aquest cas, a l'ordre públic. No? Però crec que, en definitiva, i acabo, ara sí, el que reflecteix aquest estira i arronsa, aquest pèndol del que parlava la Lourdes, són aquestes dues formes d'entendre la relació del ciutadà amb lo públic i de lo públic amb el ciutadà. Soc partidari d'una relació molt més equitativa, molt més igualitària, i per tant estaré a favor de qualsevol derogació d'aquesta norma.
Una altra de les derivades és com la sensació que fins que, en aquest cas el PSOE, però ha servit en altres moments per altres partits, fins que no ho han necessitat per una altra cosa, hi ha temes que no s'obren. És a dir, Pedro Sánchez fa 6 anys que es va comprometre a derogar la llei Mordassa. Després la va tocar una mica.
La legislatura hi va haver un fail.
Sí, va haver un intent que al final no va anar tan enllà com es volia. Però és ara que necessita, de cara als pressupostos, per exemple, o en el moment en què han començat a haver-hi desavinences d'alguns dels seus socis, en el moment en què ha aparegut, per exemple, el finançament singular per Catalunya, doncs va traient gestos, diguem-ne, amb els diferents partits als quals necessita, i dius, home, tens la sensació que això no està fet des del convenciment, sinó des de l'interès. Que això, insisteixo, que no és un mal només de Pedro Sánchez i no només del PSOE. Això ha passat sempre de qualsevol partit que està en el poder i que necessita el suport d'un altre per tirar endavant les lleis.
I després veurem com s'ho farà seu. És dir, veurem ara com hi haurà dirigents del Partit Socialista que defensaran doncs, aquesta visió més oberta del dret de protesta i criticaran que s'hagi sigut restrictiu de la mateixa forma doncs, que han abraçat que està molt bé per fomentar la diversitat lingüística de l'estat espanyol, que es pugui parlar català, euskera i gallec al Congrés dels Diputats, quan ells han tingut majoria absoluta, no ho havien fet. És a dir, hi ha hagut d'haver una intervenció o un pes determinant dels partits independentistes i que ho posin a l'agenda perquè això passi. I exactament el mateix amb el finançament singular. És a dir, podríem agafar la hemeroteca o la fonoteca, en el cas de Catalunya Ràdio, i posar el que deia la ministra Montero i el que diu ara sobre el finançament singular i fins i tot, per exemple, el que diu ara i deia abans doncs la consellera Alicia Romero sobre aquest tema, no?
Això és propi, sí, és, dir, són els jocs parlamentaris, no? I Catalunya té una gran oportunitat. Jo soc de les que pensa que amb temes que d'interès dels catalans socials de país els podem defensar quan tenim la força dels vots a Madrid, davant d'uns o davant dels altres, és igual qui mani. O sigui, si Catalunya té unes necessitats, és possible que es desencallin quan els nostres vots són necessaris. Si no, el ribot és per una banda i per l'altra. És una llàstima aquesta pèrdua de temps que hem tingut quan s'ha sigut decisiu a Madrid i no s'ha aprofitat per... Estic parlant d'aquests darrers anys, que l'anterior legislatura, sobretot, i no s'ha aprofitat per obtenir, per exemple, del català. El català ha sigut ara amb un acord que va fer Junts per el tema de la investidura. I així podríem apel·lar a que és important una acció doncs, dels diputats de Madrid forta en defensa dels interessos de Catalunya, perquè si no, no es mourà res. El finançament singular serà, si és finalment, perquè hi ha una força dels vots, si no, voluntàriament. És com si li arrenquessis un queixal, en aquest cas, al govern espanyol, perquè se li estan revelant els barons, no? És el joc de la democràcia, afortunadament, o per desgràcia, però va així. La llàstima és que no acabes de saber mai, perquè les campanyes electorals han sigut, s'han fet bandera de la llei Mordassa, pel PSOE, per Podemos, per Sumar, i ja fa molts anys que governen. M'agrada fer-ne bandera, no? No ha arribat ara, bueno.
Falten 3 minuts per arribar a 2:15. Deia ara fa un moment el Marc Molins, és la demostració que sembla que hi ha institucions que són gairebé intocables. Són gairebé intocables fins que, de sobte, són tocables. I això està passant ara, anava a dir amb la corona, o més ben dit, amb la figura del rei emèrit, de Joan Carles I, perquè és veritat que pràcticament cada dia van apareixent, primer van ser fotografies, ara també són àudios. I avui tenim una nova tongada. I a més és que la relació entre Joan Carles I i Bàrbara Rey no deixa de portar-nos informació sobre el passat d'Espanya. Primer sobre la seva relació, pròpiament dita, i ara també sobre aspectes polítics. Unes gravacions difoses per OK Diario demostren que el rei estava agraït amb el general Alfonso Armada, que va ser un dels màxims impulsors del cop d'estat del 23F l'any 81, per no haver obert la boca després d'aquell cop. En una conversa que remunta als anys 90, és a dir, més de 10 anys després d'aquell cop d'estat, quan Armada ja havia complert presó per aquell 23F, havia estat indultat per Felipe González, això és el que parlaven Joan Carles I i Bàrbara Rey.
Me río, cariño, me río de Alfonso Armada.
Sí, ¿verdad? No, es que tiene...
Yo te... 7 años de cárcel, se ha ido a su paso de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra.
Jamás.
Satisfet, Joan Carles I, pel silenci d'Alfonso Armada, però en canvi molest per tot el que anava xerrant sobre la seva vida, diu el monarca, el seu excap de la Casa del Rei entre el 90 i el 93, Sabino Fernández Campos. Un altre militar franquista que va ser col·locat al càrrec justament pel general Armada. Seva és la frase, ni hi és ni se l'espera, amb què va respondre quan li van preguntar si Armada havia arribat al Palau de la Zarzuela l'any el 23F del 81, i amb què feia saber que la Casa del Rei no donava suport als colpistes.
Pues dice, él ha comentado que yo he conseguido que ella esté en contra de ella.
Pero la reina está en contra de él.
No.
Por eso, son cosas de mentira que él dice, porque quiere decirla, pero claro, la gente no lo sabe. Y una persona que ha estado tan cerca de ti...
Con periodistas de vida privada, de vida económica, de vida tal... Uy,
claro, claro.
Las cosas que está diciendo. En reuniones donde me critican y donde hablan de mí, de mi vida y de cosas y de tal, y inventan y tal, y entonces él está presente y en vez de cortarlo, sí. Dice, bueno...
Si caña, o sea, calienta, echa leña al fuego.
Dice, yo hablara... Si yo dijera...
Està parlant de Sabino Fernández Campos. Encara hi ha més gravacions, eh? Okay Diario publica una en què se sent com el rei arriba a tema per la força del republicanisme a Espanya. Eren els últims anys del govern de Felipe González, marcats pels escàndols del GAL o pel cas Roldán.
Hay un follo normal que...
¿De qué?
Ahora estoy viendo a Felipe González en Antena 3.
Ah, sí, también está una vez que... No, también. Me ha parecido verlo.
Y un grupo de IU importante... intelectuales, y esos están detrás de una cosa que es la República. Y...
Ya, por supuesto, y están en contra de la monarquía.
Pues, con tal de acabar con Felipe, pues no les importaría arrasar lo que pueda.
Bueno, por Dios, qué exageración, ¿no?
Inclosa la corona, quan diu un grup d'IU, és un grup d'Izquierda Unida. I finalment, encara un altre àudio en què se sent molt clar com Bàrbara Rey també va acabar criticant l'actitud del monarca al capdavant de la corona espanyola.
A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta y sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado y con qué persona he estado y qué persona ha engañado a este país y qué persona ha engañado a este mundo, que es el rey. Él está en deuda conmigo porque no lo he sido nunca. Pero si tengo que serlo, como puta voy a ser la máscara del mundo.
La sensació que té és que potser n'hi ha d'altres i que en les pròximes setmanes, pròxims mesos, pròxims anys en van sortint més, perquè la sensació és que ho gravaven tot.
Sí, bueno.
Algunes vegades fins i tot la mateixa Bàrbara Rey, perquè les fotografies que es van publicar la setmana passada en una revista belga sí. Les havia fet, no ella, perquè ella estava sortint les fotos, sinó el fill d'ella per ordre de Bàrbara Rey per tenir una prova, diguem-ne, per poder després fer xantatge. Vull dir que tot plegat, no sé què us sembla.
No, ja va sortir, no?, a les converses aquelles del CNI, en el seu, bueno, aleshores del CSIC, no?, les gravacions del CSIC, ja sortien coses comprometedores per la monarquia. Bueno, això és com les converses de WhatsApp, és com tot, vull dir, és una evidència que Joan Carles I doncs, ha tingut una vida sentimental, diguem-ne que agitada, i aleshores, doncs, amb aquesta persona, amb Bàrbara Rey, amb la qual ell va tenir doncs, una relació llarga, doncs, bueno, entra dins del que és normal que es parlés de tot. I com que ara, contra Joan Carles I, tot s'hi val, no?, perquè hi ha determinats poders de l'Estat, començant per la pròpia monarquia, que han decidit doncs, convertir-lo en el fusible i amb l'ase dels cops, doncs ara surt tot i tot li tiren. Jo hi ha una cosa que és... quan ell parla de l'armada, no?, i del cop d'estat, diu, jamás ha dicho una palabra, clar, això no sabem si es refereix al suposat paper de Joan Carles I en el cop d'estat del 23F, en què ell realment animés, no?, igual que el Sabino Fernández Campo a les converses aquestes que hi havia i que deia que no ho frenava, realment que ell animés o no frenés els militars que sabia que volien fer un cop d'estat, o si senzillament jamás ha dit una palabra doncs, sobre l'època que Alfonso Armada va estar a la Casa Reial i va ser el mentor de Joan Carles I. El problema que tenen és que com que hi ha una llei franquista de l'any 1968, que és la de secrets oficials, que no s'ha derogat, que és una de les que també està pendent de derogar, que aquesta el PNB hi té molt posada la banya des de fa molts anys i no se'n surt, també perquè, bueno, perquè no la deu considerar realment prou prioritària, però ho demanen molt insistentment, doncs aquests secrets són secrets i ho poden ser eternament, no? Després també veuríem què és el que aleshores CSIC va aconseguir obtenir informació sobre les trames del cop d'estat. Però repeteixo, el fet de que encara estiguem pensant que ens estan amagant això i que en aquests papers del CSIC i del CNI hi pot haver, passa també amb els atemptats del 17A, hi pot haver coses que no ens han explicat, doncs alimenta mil teories.
A mi em passa una mica amb aquest tema, allò que va dir una vegada l'Illy Urrejón, me pilla lejos, saps? Més que res perquè el personatge, doncs, cada vegada es representa més histriònic. M'ha sorprès, m'ha fet gràcia això del carinyo. Sí. Carinyo és una qüestió tan humana, oi?
És que hi ha dues derivades, que jo ho pensava, quan van començar a sortir les fotografies, o sigui, jo crec que hi ha dues derivades. La una és la de la tafaneria, diguem-ne, i veure què cutre. Queda tot plegat, exacte. És a dir, perquè... adreçar-se a tot un rei d'Espanya, que representa que a més tenia tota la parafernàlia que l'envolta, a una vedet, carinyo, aquelles fotografies en què estan pràcticament en calça curta i allà en una sobretaula, tot plegat es veia de dir un dia, això és la monarquia, ens ho havíem vestit molt, molt diferent, diguem-ne, i això queda un punt cutre, diguem-ne. Però és que després hi ha tota la vessant política. És a dir, aquí va haver molts diners públics que van anar a la butxaca de Bàrbara Rey perquè callés. Aquí sembla entreveure's que parlaven obertament de la participació del rei Joan Carles, d'alguna manera, no sabem quina, en el 23F. No ho sabem si sí o si no, però sembla que s'entreveu aquí. I no saps fins a quin punt les converses que poguessin haver tingut i que es puguin estar enregistrant, qui les pot tenir i qui no se'n pot estar fent d'aquestes converses i si s'està fent xantatge o no, si durant molt de temps s'ha fet aquest silenci. És a dir, clar, això ja, no, ja deixa de ser la tafaneria per ser un tema, vaja, d'una importància política fins i tot, vaja, molt important, em sembla a mi.
Home, l'evidència del que diu, no d'això que diu de l'Armada, doncs que no ha dit res, alimenta tot tipus de teories. En aquest cas, les negatives en relació a la implicació del rei en el 23F, que, de fet, ja fa temps que porta cua. I el silenci que hi havia a la premsa espanyola, en general, a tot arreu, sobre les qüestions que envoltaven la figura del rei. Totes les coses que ell havia fet, o anava, on hi havia un silenci hermètic, i a vegades, bueno, al final, últimament, començaven a sortir a la premsa italiana algunes històries dels seus embolics amorosos, però que aquí, a l'estat espanyol, no es tractaven perquè hi havia una preservació, no?
És l'armadura del rei, que és el títol del llibre de l'Albert Calatrava, l'Anna Pardo de Vera, doncs que va això, sobre tot aquest conglomerat d'interessos que hi havia al voltant de la figura del rei, que el mantenien preservat de tots aquests escàndols i que en el moment en què ja els deixa d'interessar, llavors aixequen l'armadura i, per tant, és quan sembla que s'obre la veda. Perquè
al final, la monarquia és la pedra de bòveda del sistema. I aleshores, mentre ell estigués al capdavant de la institució, doncs aquesta pedra de bòveda no es pot moure, no es pot tocar, no pot caure, perquè aleshores hi ha risc de que caigui tot el sistema i que s'hagi de replantejar tot. Un cop ell desapareix de primera línia i és substituït pel seu fill, i a més el seu fill, per la forma en la que ha sortit ell, li interessa marcar distàncies clarament amb el que ha sigut l'època del seu pare, aleshores és barra lliure i és el que ara ell està patint i per això està tan emprenyat.
A mi em costa donar una opinió aquí distant, perquè no tinc una relació fàcil amb el propi concepte, no, de la monarquia. Entenc que és un sistema de govern que està basat en un principi de desigualtat, no, d'aquesta, doncs, el caràcter hereditari del càrrec, i eventualment de primogenitura i durant molt temps de masculinitat. No? És a dir, arrossega uns certs biaixos que a mi, insisteixo, em generen una relació difícil amb el propi concepte. Dit això, jo l'accepto, evidentment, com no pot ser d'una altra forma, en la mesura en què és la manifestació d'una tradició històrica indubtable en aquest país i a la mesura en què és la manifestació del pacte constitucional i el sistema de govern que ens vam voler donar tots a l'any 78. I això torna a ser una vegada més democràcia per les coses que ens agraden i per les que no ens agraden. Però hi ha dos límits, entenc. És a dir, jo aquest respecte el professo i m'atreviria a dir inclús que l'exigiria, que el defensaria, en la mesura en què es verifiquin les dues condicions que legitimen la monarquia, que són, al meu entendre, l'exemplaritat i la neutralitat política. És a dir, el monarca, entès com aquesta pedra de bòveda, com la figura, el primus inter pares, no? El monarca té un deure d'exemplaritat. I a mi això em sap un greu personal perquè em trobo exigint una exemplaritat que en molts aspectes de la meva vida jo no podria donar. Però jo no sóc el rei, no? I no tinc les prerrogatives ni les servituds que implica aquesta condició. Per tant, què passa quan es perd l'exemplaritat? Com a mínim tremolem. El que no és tolerable és la pèrdua de la neutralitat política. És a dir, el rei té un mandat, la corona té un mandat d'exquisitesa respecte al que resulta en aquest cas de les urnes i del sentit col·lectiu. Uh-huh. Em fa pànic, lo següent, valorar la hipòtesi de que hagués pogut tenir algun tipus d'intervenció en el 23F, perquè és que la intervenció mínima que s'hagués pogut produir és un trencament explícit d'aquesta neutralitat.
I en el cas de Joan Carles I encara més, perquè és l'episodi que va fer esclatar la seva popularitat i acabar de legitimar un sistema que sortia del franquisme, que hi havia gent que el veia bé, que hi havia gent que el veia malament, i que a partir d'aquell 23F llavors hi ha una unanimitat, diguem-ne, de ha salvat la democràcia, entre cometes, i després ara saps que potser no la va salvar.
Aquelles hores que ningú sap exactament el que passa i de més, i han acabat en el relat, doncs, es dona efectivament aquesta visió, no? Que és ell qui punxa el suflé i qui té determinades converses amb determinats militars que provoquen el fracàs del cop. Però, clar, sí que és un deure col·lectiu, ja no tant la desclassificació, perquè qualsevol estat, qualsevol organització seriosa necessita una política de secrets consistent, perquè la discreció, quan no el secret, és inherent, en aquest cas, a la solidesa de determinades estructures. Però sí que és important que amb el temps, com a mínim, ens anem fent ressò quan es puguin anar desclassificant, perquè tots tinguem capacitat crítica ja no només del personatge, sinó de la pròpia institució, no? I en la mesura en què ho volguéssim, perquè, i amb això acabo, la Constitució no és una norma militant, es podria modificar si hi hagués un rosari o un seguit de despropòsits en aquests paràmetres d'exemplaritat i de neutralitat, que crec honestament que en el cas de Felip VI no concorren. Jo crec que és un monarca que té aquest factor exemplar i té aquesta exquisita neutralitat, almenys fins que els factors no em diguin el contrari.
Bueno, avui, que és 3 d'octubre, no sé si parlar de la neutralitat...
Ostres, aquí, això ha sigut un cop.
No sé si és un dia per brandar la neutralitat de Felip VI, perquè més aviat no ho va ser gens. Altra cosa és si, com a rei d'Espanya, va actuar bé o no va actuar bé. Jo crec que tampoc, però neutral no ho va ser. En tot cas, sí que amb Joan Carles I, després del 23F, hi va haver clarament una operació d'estat de les èlits, sobretot per acabar de convèncer a parts de la societat, sobretot sectors de l'esquerra espanyola i sectors del nacionalisme basc i català, doncs, que no veien amb bons ulls o que no havien vist durant la transició amb bons ulls la monarquia, per acabar de vendre el producte, no? I després vam veure, doncs, com el PNB, malgrat ser un partit que sempre s'ha definit com a republicà, doncs va respectar la monarquia, i com Convergència i Unió eren els primers monàrquics de la cua, diguéssim, no? I la relació fantàstica que tenia el president Pujol i tot el món de Convergència i Unió amb la monarquia fins que va arribar el procés, això ho va trencar tot. I aquesta operació d'estat que hi va haver després del 23F, jo crec que també va crear un marc d'impunitat molt clar. És a dir, la Constitució ja la bona, quan diu de la inviolabilitat del rei, però jo crec que aquí es va crear un marc d'impunitat pública i que va afectar molt, i que cal ser molt autocrítics també des del periodisme, no? Perquè tant a nivell dels negocis com a nivell de la bragueta, doncs ningú podia dir i ningú podia explicar res sobre Joan Carles I. Jo crec que hi va haver... És a dir, que ell va fer una cosa que sí que és admirable, que és... Ell rep un poder absolut del dictador, ell hereta un poder absolut i se'n desprèn totalment. Però el preu que es va pagar o el que se li va tolerar a canvi, doncs segurament va ser excessiu.
I que encara té conseqüències, perquè avui en dia ha sortit en premsa el tema d'una suposada fundació que el rei ha fet per poder traspassar els beneficis, bueno, el patrimoni, no? A les filles del rei actual, a la que ha de ser futura reina de l'estat espanyol. Per tant, aquí també s'imposaria que per part de la Casa del Rei, si volen preservar el negoci, per entendre'ns, és aclarir aquest fet, perquè em sembla extraordinàriament fort que es pugui blindar una herència multimilionària aconseguida a partir d'una impunitat que es va pactar per consolidar una forma de... un model, una forma de govern a l'Estat. Per tant, aquí hi ha el repte, i per acabar, vull dir, el fet de les frivolitats del matrimoni del rei actual també s'allunyen cada vegada més de l'exemplaritat, no? Mm-hmm. Per tant, és una institució que crec que ha d'estar sotmesa a una qüestió i, com bé deies, potser sotmetre a consideració aquests debats a nivell de, per exemple, per començar a fer que l'Institut d'Estadística Espanyol faci la pregunta sobre què s'opina de la monarquia. Mm. És bo saber-ho. Cal posar el termòmetre.
Sí, no, jo crec que encara hi ha una protecció molt, molt alta. És a dir, és possible que la forma d'actuar i de comportar-se de Felip VI sigui diferent de la de Joan Carles I, però també veiem com encara ara, per exemple, no ens expliquen on van de vacances. No volen explicar on van de vacances els estius Felip VI i Letícia, no volen explicar coses de quin és el seu tren de vida perquè pensen que serien impopulars. O, per exemple, la Casa Reial és zero transparent amb el seu pressupost, amb la forma en com gasta els diners. Abans només sabíem que hi havia una assignació i no se n'explicava res, i ara donen un foli on expliquen tres coses. Vull dir, per dir que ja expliquen alguna cosa, però realment no expliquen res. I estem parlant, doncs, de diner públic i de la més alta institució de l'Estat i que disfruta del patrimoni nacional.
Mm. Molt ràpid, curter el peu. Entenc que la monarquia, al meu entendre, al segle XXI per viure, a la mesura en què ens tracti la població, ens tracti com a ciutadans i no com a súbdits. I el matís és molt, molt, molt significatiu. I en la mesura, i això passarà en la mesura en què verifiquin aquests paràmetres d'exemplaritat i de neutralitat política.
Mm. Doncs veurem, perquè la sensació és que en els pròxims dies, setmanes, mesos aniran apareixent més coses i, per tant, veurem fins on arriben aquestes revelacions, primer periodístiques, perquè insisteixo que polítiques de moment no, perquè hi ha aquest pacte entre els dos grans partits per tal de no desclassificar, per exemple, tots aquells documents que tenen a veure amb el 23F. Allò continua allà classificat i continua sense desclassificar-se. Són 3:15, fem una pausa i de seguida més coses.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant en FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda.es.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Quim Masferrer, què hi posem?
Uf, avui estic...
Un Colacao calentet?
Mira que ets bona gent.
Què et dic jo sempre? Que estàs a un Colacao?
De veure les coses d'una altra manera.
Equiliqua, aquí el teu Colacao.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Pren nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Pallapupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Arriba la Fira de la Galeta de Camprodon i Birbes et convida a tastar totes les seves delicioses galetes. Hi haurà música, activitats per la família i moltes sorpreses. Vine al nostre stand els dies 5 i 6 d'octubre. T'hi esperem. Galetes Birba, fidels a tot el que és bo des del 1893.
Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya't. Són unitats limitades. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Arrenca la temporada simfònica amb la majestuosa Orquestra Filarmònica de Viena al Palau de la Música Catalana.
Aquest dijous 3 d'octubre, una de les millors orquestres del món obre amb la 10a Sinfonia de Shostakovich al cicle Palau 100.
Una temporada farcida d'estrelles. Klaus Makela, Teodor Currensis, Marina Alsop i Daniel Hardy.
Últimes entrades a la venda a palaumusica.cat.
Benvinguts al Mediterrani. És aquí on comença el nou repte de la travessa. 11 parelles disposades a creuar Catalunya de nord a sud, amb un únic objectiu: ser els primers d'arribar a la meta.
L'aventura continua. La travessa, Expedició Mediterrani.
Cada dimecres, 2 nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
Saps què és l'aniversari de Schmidt?
Celebra-ho amb un regal per a qui s'ho mereix. Casa teva. A Schmidt tenim les millors ofertes per moblar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva i així crear una llar tan especial com tu. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Ioga en un indret idíl·lic, fet. Una cova mil·lenària amb estalactites, fet. Caminada en bany de bosc, fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pot reservar a barcelonaesmolmés.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan cuines amb una placa amb extractor silenciós integrat de Miele i descobreixes que pots cuinar i xiuxiuejar alhora, és difícil no acabar estimant-la per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele.
Només vull Miele.
Catalunya migdia.
D'aquí a 10 minuts seran les 4. Som a Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. I ara us vull presentar algú. Us vull presentar la Sílvia Moraga. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda.
Et puc demanar quants anys tens?
Sí, 50.
50. Tens fills?
Sí.
Quina edat tenen?
Ara tenen 11 i 14 anys.
Uh-huh. Podríem dir que és l'època en què comences a treure el cap una mica, després que ja no són tan petits i ja no has d'anar al darrere seu cuidant-los, canviant-los, etcètera, etcètera. Però tu has pogut gaudir, diguem-ne, de temps lliure un cop s'han anat fent grans o no?
No, encara no. Encara no.
Perquè què t'ha passat? Què vas haver de fer un cop els nens van començar a ser una mica més autònoms?
Sí, quan les nenes encara eren petites, jo treballava jornada completa i la meva mare m'ajudava a portar els nens. Jo marxava a les 7 del matí de casa i ella s'encarregava de portar els nens a l'escola, de recollir-los. M'ajudava en tot el meu dia a dia. I de cop i volta, d'un dia per un altre, ella va patir una malaltia i de cop i volta ella no va poder ajudar-me a cuidar els nens i va ser ella que necessitava l'ajuda. No? I la meva vida va canviar radicalment, no? Uh-huh. De tenir algú que t'està ajudant a tenir dos nenes petites en aquell moment, no? I una mare que necessitava la meva ajuda.
Uh-huh. Clar, i això et suposa un excés de treball, perquè vas haver de cuidar els fills, les filles i també la teva mare, i això implica un excés mentre treballaves, si és que podies treballar. No sé si en algun moment vas haver de deixar de treballar o demanar permís.
No, vaig tindre que reduir la meva jornada perquè m'era impossible cuidar-les a les tres, no? Uh-huh. Realment era molt complicat.
L'oci, la vida personal, poder sortir a sopar, poder sortir al cinema, tot això, on va quedar?
Va quedar allà. Comences a fer coses per prioritat i aquesta és l'última. No? Si queda alguna cosa, ho fas, però és molt difícil.
A nivell personal, com estàs ara?
Ara estem bé. La meva mare fa que va morir i ara estem reprendre'm, no? De nou amb la vida i amb els adolescents, perquè al final no pot ser molt difícil estar cuidar d'uns i d'uns altres i no arribes a tot. La sensació aquesta de culpa, de no poder fer-ho tot.
Si t'haguessin pagat les hores que vas gastar cuidant els nens primer, la teva mare després, calcules quants diners haguessis guanyat?
Jo crec que tindria molts diners ara mateix.
Probablement.
No vull ni pensar-ho, però probablement tindria molts.
Sílvia, moltes gràcies. Que vagi bé. Gràcies i bona tarda. És un exemple, és una de les persones, la majoria dones, que s'han dedicat a curar, a tenir cura de les persones grans dependents. Majoritària és una feina que fan dones. Si es paguessin, tindrien un cost en sous de 5.800 milions d'euros. És un estudi que ha fet la Cambra de Comerç de Barcelona. La generació Sandwich, que és com s'anomena aquesta generació, tenen ara entre 45 i 64 i s'han d'ocupar alhora de fills i pares i destinen gairebé 50 hores a la setmana. I això té un impacte econòmic, però també emocional, com ens explicava ara la Sílvia. Quan hi poses números...
Clar.
És a dir, tots tenim casos al nostre entorn, o nosaltres mateixos, que estem en aquesta situació, però quan hi poses números i t'adones de la bestiesa que és això.
Bueno, però tot això té una explicació estadística, no? És a dir, al final vivim més anys, per tant, hi ha gent que té malalties, doncs, enfermetats que s'allarguen durant un temps, i després hi ha una realitat feliç en aquest cas, que és la incorporació plena de la dona al món del treball. Ara, evidentment, ni el tema de la dependència està resolt, ni està resolt la igualtat, perquè crec que va ser fa 2 anys que va sortir una dada del Ministeri d'Igualtat que deia que més del 90% dels permisos no retribuïts que es demanaven laborals per tenir cura de familiars, fossin fills o fossin pares, els demanaven dones i no homes, no? Mm-hmm. I per tant això doncs, és evident que no està resolt, perquè sí, els primers mesos de la criatura és millor que sigui la mare qui estigui amb el nen, però quan és un nen d'un any o de 2 anys, tant li fa que sigui el pare o que sigui la mare qui redueixi la jornada laboral per poder fer aquestes cures o per poder cuidar un pare o una mare.
En això que diu de les cures, bueno, és veritat que el tema de la maternitat i la paternitat ha millorat. Ara els permisos ja són més equitatius, afortunadament els pares gaudeixen també de setmanes per atendre la criatura.
I estan obligats.
Bueno, és un dret. Tu pots rebutjar-lo, però el que no pots és acumular-lo a la mare. És a dir, tu pots no exercir aquest dret, per tant, pots anar en detriment inclús...
Crec que els 2 mesos són obligats, no?
Els primers, sí.
Els primers, però després ja no.
Els primers, després hi ha unes altres que durant el primer any de vida de la criatura... Doncs,
exacte, la qüestió és que...
Els 2 mesos són obligats,
llavors,
està molt bé.
Que està molt bé, perquè tu t'has de corresponsabilitzar amb una nova realitat que arriba a la casa i que tothom s'ha d'entrenar en aquella realitat, no? I això, doncs, és un avenç i és molt positiu, però malauradament... el tema de les cures de la gent gran no s'han fet passes endavant. I hi ha una qüestió que m'agrada recordar, que és el fet de dir, escolta, la llei de la dependència va néixer coixa, no? Si la llei de la dependència, a part de que no va resultar dotada, no hagués primat la figura del cuidador habitual, és a dir, aquell reconeixement d'una remuneració a la persona cuidadora a casa, que normalment són les dones, sinó que el que hagués fet hagués sigut apostar per... els professionals cuidadors i, per tant, poder tenir fàcil, econòmicament, per les famílies poder assumir el pagament d'una persona cuidadora externa. El que fas és millorar les condicions de treball o l'accés a les possibilitats laborals de moltes persones professionals de la cura geriatra i permets que la persona cuidadora, normalment la dona, pugui fer de la seva feina, que segurament era un professional o una persona que treballava en un súper o el que fos, però poder desenvolupar la seva feina.
Curtent, Marc, que estem fora de temps.
Jo molt ràpid, només al fil del que ens comentava la Sílvia, no? Aquesta situació de passo de cuidar les meves filles per haver de cuidar els meus pares o la meva mare, acostuma a generar també un efecte extrafamiliar, perquè això genera unes estressors amb els germans, és a dir, sí. Aquestes asimetries molt, en ocasions assimilades a les afectivitats diferents que tenim els pares amb els fills, genera que en aquell moment, en el moment de gestionar aquesta circumstància, es puguin generar inclús problemes fora del propi nucli familiar.
Marc Molins, Ferran Casas i Lourdes Ciuró, gràcies a tots tres. Fins la pròxima, anem fora de temps, ho deixem aquí.
Gràcies.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
La Fundació Òpera Catalunya presenta La Bohème de Giacomo Puccini, la història d'amor i tragèdia d'un grup de joves bohemis a París.
Amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell, del 16 al 23 d'octubre a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb aquesta obra mestra.
Entrades a operacatalunya.cat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. és business, és school, és Barcelona.
Les xarxes socials decideixen què mengem? Com podem prevenir estafes a través del mòbil? Quin impacte té la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia? De tot això i molt més en parlarem a la Gatosfera de Girona. Amb Ada Parellada, Arnau París, Cintet, Abraham Urriols, Mariola Dinarès. Tots aquests noms i més a la Gatosfera de Girona, del 17 al 19 d'octubre. L'entrada és lliure i gratuïta. Més informació a gatosfera.cat.
Arriba la Fira de la Galeta de Camprodon i Birbes et convida a tastar totes les seves delicioses galetes. Hi haurà música, activitats per la família i moltes sorpreses. Vine al nostre stand els dies 5 i 6 d'octubre. T'hi esperem. Galetes Birba, fidels a tot el que és bo des del 1893.
El desig, la por, l'amor, el passat, la mentida. Els llibres parlen de temes universals. Cares conegudes en parlaran amb autores i autors vinculats a cada tema, amb una mirada oberta.
A la Júlia, que és la protagonista, li he fet viure totes les vides que potser jo no em vaig atrevir a viure.
Pots estimar algú que en un moment vas desitjar molt i ja està.
Si ets un mentider, fes escriptor.
El videopodcast Trames.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.